cadena Piranaica comença La Tertúlia. Presenta Enric Fontbernat.
Bon dia, bon dimarts, benvinguts a La Tertúlia. Avui tinc una tertúlia de mecànica i d'automòbil, de la que ens agraden. Avui tinc el Marc Zorzano, que és el director de la plataforma de Motor al Dia, la multiplataforma, més ben dit, de Motor al Dia. Marc, benvingut.
Hola, bones.
Un plaer tenir-te aquí.
Repeteixis. Sí. És un plaer sempre venir aquí.
I tinc el Víctor Iluela, que tu ets el president de l'Associació de Tallers de Mecànics d'Andorra, que també repeteixes.
Repeteixo, bon dia a tothom.
No me'n recordo l'última data que vareu venir, perquè sé que era més aviat fresquet, anàvem tapadets, ara ha vingut el bon temps i el sol. Ara és operació aire condicionat, no? Suposo que això és com les rodes de neu, no? A l'últim moment, tot Déu recorda que el clima no funciona, no,
Víctor? Sí, a l'últim moment. Tothom se'n recorda que marxa de vacances i ho he preparat tot, però l'aire condicionat no va. O no està carregat, o no funciona, etc. A córrer tothom.
Això és un mal hàbit de nosaltres, de ser humans, que baixem de primats, que tenim la memòria molt curta, o la gent a vegades ho fa a posta, per dir-ho així?
Bueno, no siguem mal pensats. Jo crec que és una cosa, no es fa a posta. És una cosa que no ens en recordem fins a l'últim moment. A més, aquest any s'ha de dir que la calor ens ha vingut de cop. Hem passat de temperatures molt baixes a tindre una calor forta en breu, i aquí és on està el problema. Ningú ficava l'aire condicionat fa 3 setmanes.
Estic d'acord amb tu. Ara, molta gent potser no ho sap, és que l'hivern el fas també servir el clima per desentelar els vidres quan tens bau, o sigui que...
Sí, no, exacte. El que passa que quan és una cosa que necessitem pel vehicle no li donem la importància. Quan és una cosa que necessitem per nosaltres, per refredar-nos nosaltres, aquí és on té realment venent la importància de ui, doncs no em va. I és veritat que durant l'hivern, també amb els climes, també es fa servir part de l'aire condicionat.
Sí, ara que parlàvem de climes, jo em recordo que quan ens hem tret el carnet, ostres, tenir aire condicionat en un cotxe era ja un luxe, anaves ja superequipat, i avui dia són d'aquests equipaments que ja ni et planteges si hi és o no hi és.
És veritat. Realment era un extra que no existia, però de fet no existia.
L'havies de demanar. Era el que li deien el pack hivern o el pack estiu. Depèn com algú
i no era ni ben bé aire condicionat, refredava fins a una temperatura, però tampoc podies jugar massa, és veritat.
I alguns potser ni ho tenien segons quins acabats, o sigui...
No, la majoria no en tenien d'això. Era l'aire de finestra baixada.
Sí, el condisoplau, no?
El condisoplau. Mira, està molt bé això, sí.
Sí, bueno, això m'ho varen dir a Cuba un dia. Dius, no, és que no tenim aire condicionat, aquí tenim aire condisoplau. Dius, vale.
Està ben xulo. Que a vegades és més pràctic, eh? Segons en quin moment...
Refreda millor o diguem, refresca millor.
La sensació, sí. A vegades, de les vidres baixats està...
Bueno, agafes el túnel dels dos valides amb els vidres baixats i...
Un luxe.
I és un luxe, eh?
Un luxe.
Faré una volta més, no?
Sí,
per el gustillo. Ara que parlem de vehicles i que us tinc aquí, perquè dedicarem aquesta tertúlia al món del vehicle, és cert que, llegim, un vehicle d'ocasió està agafant cada vegada més cabuda, context econòmic, costos, economia de les famílies, és un paquet, diguem, variable, aquest no diré auge, però és cert que el món de l'ocasió sempre doncs, ha tingut una importància gran.
Sí, sempre l'ha tingut. El que passa és que potser a partir de la pandèmia, com va haver-hi aquells problemes de subministraments i va haver-hi van tenir la percepció de que es vendrien més cotxes, de fet es van vendre més cotxes perquè no hi havia servei de cotxe nou, llavors molta gent va optar a cotxes de seminous o d'ocasió, però en realitat sempre ha sigut aquí a Andorra, ha sigut un sector que sempre ha funcionat una mica millor, una mica pitjor, però sempre ha funcionat bé. El que sí que és veritat és que ara potser és més plausible, es fa més visible això, i a més a Andorra no oblidem de que hi ha un parc d'automòbils d'ocasió que amb un percentatge molt alt són cotxes en molt bon estat, bastant nous i realment t'estalvies uns diners importants per cotxes que normalment estan en molt bon estat.
És que del que dius, Marc, és cert que, i potser no tothom ho sap, el vehicle és la segona despesa de la llar més important, d'aspecte o de la hipoteca o del lloguer.
Sí. Mira que ara cada cop es parla més de que la tendència del renting, del no tenir un cotxe en propietat guardat perquè no deixa de ser un trasto que consumeix molts diners, no només comprant-lo, però la nostra naturalesa segueix sent de tenir un cotxe al garatge. Aquesta és la realitat. Ah, hi ha molts països que no, és veritat, que el cotxe s'ha passat a ser una eina d'ús i que el tens en funció del que el necessites. Però aquí encara volem tenir un cotxe al garatge.
Del que dius, hi havia un article en el Bon Dia d'una entrevista al Pere Batriu, justament comentava el tema del renting. També potser és una cosa de volum de societat, potser en grans ciutats que què en fas del vehicle quan no et fa falta, te'n vas més cap al renting, que potser aquí nosaltres estem molt embrionaris en aquest aspecte.
Sí, perquè a més, no sé, si ho traslades això a, per dir, una ciutat important, Barcelona o Catalunya en general, la infraestructura de comunicacions, de transports, és diferent. És a dir, sí que realment pots arribar, no necessitar un cotxe en el dia a dia i només agafar-lo quan has de fer un viatge o traslladar-te excepcionalment a un punt llunyà. Però aquí a Andorra, tot i que el transport és fantàstic, jo darrerament precisament l'he agafat per motiu X, l'he agafat bastant nit, però no deixa de ser, no hi ha cultura del transport, no hi ha una infraestructura tan gran, i Andorra orogràficament i situacionalment a vegades fa falta, ens dona la sensació de que ens fa falta el cotxe. O sigui, serà més difícil, no? Realment no disposar d'un cotxe no és tan evident.
Del que dius, una fórmula que va posar un constructor ja fa uns anys enrere, no diguem la marca per no fer promoció, perquè a més aquí em sembla que el país no s'hi distribueix, però és una miqueta, tu ets propietari del cotxe però el deixes en lloguer, un car sharing a mitges, per dir-ho així. Clar, això nosaltres aquí dius, ostres, és el meu cotxe però el deixo al carrer, un desconegut el pot fer servir, culturalment estem encara en llum potser d'aquesta...
Jo ho veig complicadet, això. I mira que és veritat que funciona i es fa servir a molts països, però tu realment t'identifiques amb això, i mira que realment és una manera de treure-hi aquest valor de possessió, és una manera fantàstica de fer un pas, però jo crec que és difícil. I mira el Víctor la cara que fa, el Víctor no deixa el cotxe ni vamos.
No, bueno, és que per les persones el cotxe és una, jo crec que com a mecànic és li tenen un valor tan important, és que és una cosa especial per la gent, perquè jo crec i entenc que el que els ha costat de diners per poder comprar-se el seu cotxe perfecte per la família o quan estan solters, etc, tindre que arribar a aquest tipus de mentalitat de deixo el cotxe, el pot agafar un altre, etc. Bueno, jo crec que la gent diria, és el meu cotxe, l'he pagat jo, el vull disfrutar jo, perquè l'ha de disfrutar una tercera persona.
Jo a més, al sud d'Europa, al nord, per exemple, a Suècia, Noruega, tots aquests llocs, sí que quasi posaríem el foc de que deixaràs el cotxe i quan tornis el dia següent l'ha agafat una altra persona, el trobaràs igual de net. Sí. Però aquí som una mica especialots al sud d'Europa.
Sí, i aquesta, el que deia el Víctor és interessant, perquè és cert que a vegades el vehicle és una meta, no diria forçosament l'extensió de la identitat de la persona, però per alguns és una miqueta una part d'ells.
Nosaltres, que entro cada dia a molts vehicles, al final és la segona casa de la persona. Tal com està el cotxe, tal com és la persona. És que és així. Sí, només per la manera de tractar el vehicle, per com està, si està net, si està brut, si el cuida, no el cuida, si el té mantingut. Ja veus el tipus de persona que condueix aquest vehicle. O sigui, la finalitat és que la gent, el seu vehicle, és part de la seva casa. És un trosset més de la seva casa.
És una propietat privada.
Sí, sí.
Sí. Ara que parleu d'aquesta propietat privada, tu segurament, Víctor, hi tens que estar confrontat moltes vegades, que dius, bueno, és una despesa important, és una cosa que es fa servir. Clar, quan es té que fer manteniment, un recanvi i tal, algunes persones dius, bueno, no el més barato, però que el cost sigui raonable.
Estem en aquesta situació ja. Sí, quan van sortir del Covid, vale, la gent, bueno, ho donava tot, tal, el que fes falta, tal. Ara sembla ser que marxen de vacances, van a lo just, al límit, si aquesta peça que l'hem de canviar i no és algo important, ho deixarem per la propera. S'està veient, s'està veient. Hi ha de tot, s'ha de dir que hi ha de tot, però feia temps que no es veia i ara es torna a fer aquest pas de que la gent fa un passet enrere abans de fer algun tipus de consum extraordinari. Si toca, toca, però si no, la gent, hi ha gent que va molt justeta.
I quan toca, a vegades també dius, bueno, entre una peça o l'altra, segons el que és, dius, aviam què em gasto també. Clar. Jo entenc que amb elements de seguretat, agafaré dos exemples, plaquetes de freno, pneumàtics, dius, ostres, dius, entre el més barat, per dir-ho així, una qualitat correcta, però en quin moment, dius, al final poden ser 2 o 3 metres de diferència amb una frenada important que o et fas molt mal o no fas res.
Tranquil·lament. O sigui, al final és, hem de veure les peces de seguretat dels vehicles i jo crec que aquí té que intervenir molt la part del mecànic o del tècnic que atén aquesta persona, de poder dir-li, escolta, mira, és millor que facis això, això, encara que el seu valor econòmic sigui més, però és que al final hem d'entendre que qui va allà dintre som nosaltres i la nostra família. I també hi ha una altra cosa superimportant, que hi ha gent fora d'aquests vehicles que també necessiten un punt de seguretat que nosaltres els hi tenim que donar.
Clar, del que dius és cert que dius, ostres, dius el pneumàtic és potser la primera cosa. Jo moltes vegades he dit, no, el més barat.
Sí, sí.
Ostres, dius, al final és per plantejar-s'ho.
Bueno, no ens donen compte les velocitats que anem. Sempre un impacte d'un vehicle a partir de 80 km per hora diuen que és mortal. Amb els cotxes d'avui en dia, amb tota la infraestructura de seguretat que portem dinàmica, a lo millor ho salvem una miqueta més, però s'ha de vigilar amb els temes de seguretat molt, molt. I s'ha de ser molt exigent, el mecànic ha de ser superexigent.
Això del la professió de mecànic, moltes persones no, és que el de les assegurances, el del banc, el mecànic o tal, els més grans mentiders, perquè sempre intenten encolomar-me el que ells volen i no el que em fa falta, no? És un trending topic encara d'avui dia o ja diguem, s'ha matitzat molt la cosa?
Jo crec, i ho dic a nom propi, jo crec que ens ho hem guanyat a pols. És així. O sigui, hi ha hagut el...
Parles del gremi.
Del gremi, sí, ens hem guanyat a pols. A mi em venen molta gent, escolta, Víctor, m'ha passat això, 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 he anat a un puesto, em fan un pressupost de X diners, bastants, i després que cotxe el tecnifiques, el mires, el verifiques, i dius, ostres, a lo millor la resolució que t'han donat no és la millor. I llavors aquesta quantitat de diners es baixen bastant, i llavors aquí és on te comencen els peros i tu veus lo que la gent diu, en part té raó. És que en part té raó.
És una miqueta com, no diré comparar-me amb un metge, però la segona opinió, no? per dir-ho així, és, bueno, m'ha dit un metge això, però no n'estic forçament convençut, vaig demanar una segona opinió.
Sí, sí, tal qual. Jo crec que la gent moltes vegades necessiten una segona opinió. És veritat que avui en dia l'ofici de mecànic o tècnic és molt, molt, molt complicat. S'ha d'entendre de moltes coses i de molts paràmetres. I tothom es pot equivocar. Però sí que és veritat que a vegades les segones opinions no són dolentes, sinó al contrari, són bones.
Ara hi tornem amb això. Marc, parlàvem de preus en el sector que tu toques més, que és doncs, tot el tema doncs, comunicació, vehicles, anuncis, tant per particulars com per professionals. Clar, a vegades hi ha un ball de preus en vehicles que a vegades són molt similars, que et dius, ostres, dius, falta potser aquí a Andorra una tassació que agafaria, com es fa a Espanya, al GAVAM o a França, que és la Santhala, que dius, doncs mira, hi ha una quota oficial, més o menys, que fan servir els pèrits, i aleshores, arran d'això, el valor és aquest, perquè a vegades dius tens uns valors, ara sempre tu poses el preu i si te'l paguen millor, no?, per dir-ho així.
Sí, d'alguna manera s'orienten una miqueta amb els argús i amb aquest tipus d'eines que hi ha a l'estranger, però també és veritat que quan a vegades hem plantejat de poder fer un sistema doncs, una mica automatitzat sobre les tassacions, el sector no és que ho deixi de banda, però sí que considera que hi ha matisos a Andorra. És a dir, aquí a Andorra tenim cotxes bastant equipats, bastant més equipats de sèrie que a Espanya, per exemple. I després l'estat dels vehicles, com he dit abans, són molt nous. Llavors, depèn una miqueta d'aquests arguments que puguis acabar de definir un preu o un altre. El que passa és que a la Vinya del Senyor hi ha de tot. I sí que hi ha casos de cotxes que estan totalment sortits de preu perquè el client no ho ha volgut així. També és veritat aquell tòpic de que quan vas a comprar un cotxe vols que et facin el màxim preu, però quan vens el teu cotxe val molts diners. I a vegades és difícil de negociar el sector d'ocasió, que per lo que jo sé i per lo que em relaciono, em diuen, però això, que és molt difícil aconseguir un preu de venda o de compra a un client per revendre un cotxe, i és molt difícil de donar-li un valor estrictament d'aquest cotxe d'aquest any, té tants quilòmetres, val tant. Hi ha variables que aquí a Andorra es tenen molt en compte, i això és amb el que es defensa normalment el sector, per dir, hòstia, sí, és un punt de partida, però després personalitzem el preu en funció de l'estat real i del que té el cotxe realment.
Del que dius d'aquest preu, ha passat una cosa a Europa després d'una miqueta, doncs, les actuacions del senyor Musk. La marca, doncs, ha decaigut Tesla.
Pobre senyor Musk, pobre senyor Musk, que estem tots molt amoïnats, amb aquest tema.
Sí.
Ens sap molt de greu.
I aleshores dius, jo agafo l'exemple de França, i suposo que a Espanya i altres països passa, avui dia el mercat d'aquesta marca està totalment, diguem, no diria ensorrat, però molt, molt disparat, que són vehicles que abans la rotació de ventes que podia haver-hi en el mercat quan hi havia era bastant elevada o era quasi immediata, i avui dia amb vehicles que estan al mercat i que no es mouen perquè la gent no els vol.
No, i a més els xinesos això ho han vist, i com bons xinesos que són, han fet una ofensiva comercial super ben pensada i super agressiva, i entre la mala fama que s'ha generat a Isolet més aquesta contraoferta de vehicles xinesos, que són, si no iguals, jo diria que fins i tot millors en general i a preus molt més competitius. I després tampoc oblidem que abans de que passés tota aquesta moguda amb ell personal, va haver-hi una baixada de mercat i cotxes van baixar molts milers d'euros, de manera que també es va desmitificar, hòstia, però si aquest cotxe valia tant i ara val tant menys, que és el que ha passat, o, és a dir...
Sí, on està el marge, no?
Sí, i tot ha fet que ell solet es busqui... Jo estic molt amoïnat per ell, pobret, em sap molt de greu, i repeteixo, tinc una angoixa important, però és el que hi ha.
Sí, dius, en tinc un al pàrquing i no sé què fer amb ell, no?
És el que hi ha.
Per dir-ho així.
La veritat és que qui vulgui un Tesla és el millor moment, o portem temps que és el millor moment, perquè realment pots tenir cotxes amb molt bon
preu. El problema és el qui el vol vendre, que té un i el vol vendre.
Exacte.
Aquest és el problema, no el que el vol comprar, sinó el que té un d'ocasió i diu, ostres, doncs mira, ha passat tot això, com tu dius, pobret d'ell, però jo en tinc un i ara què faig amb ell?
A més, vigila on la parques, que potser vas a buscar-lo el dia següent i te l'han cremat.
Sí, ho ha cremat sol.
O s'ha cremat sol. Bueno, això ja també. Tampoc. Això bueno. ja no passa. No siguem retros. No sigueu retros.
Parlàvem de formació, cerca, es comentava, i ho vas comentar l'última vegada que vas venir, em sembla, Víctor, hi ha un problema de relleu generacional a nivell de la professió.
Sí, però ja vam comentar l'última vegada que era una cosa difícil, però jo crec que mica en mica agafarà una línia petita, però començarà a agafar. Si no, és que realment estem fotuts. O sigui, és una cosa que si no hi ha una generació per darrere nostra que ens vagi empentant i venga i anant-nos apretant, serà complicat de que la mecànica existeixi. I els que quedin, d'aquí 10-15 anys, o sigui, anar al taller serà algo intocable. Per què? Perquè faran pagar el que vulguin, perquè n'hi hauran poquets, i si són bons, pues pagaràs el que ells vulguin.
Del que dius, cert que hi ha potser un complement de causes, que és cada vegada més tecnologia als vehicles, cada vegada més equipació necessita potser un taller per a la diagnosi, les reparacions, les peces també, o també com els enginyers, al moment que realitzen un motor o algunes peces, no pensen en el servei postventa, i tens les mil i unes per desmuntar una cosa que val quasi bé res, però passes no sé quantes hores per accedir fins a aquell component.
Ens passa amb moltes coses. Ara hem de pensar que els cotxes cada dia són més plàstic. És així, tu obres un capó d'un cotxe antic i era tot ferro, maco, brillant. Si tenia una pèrdua d'oli la veies al moment perquè la tenies allà al davant. I avui en dia, per poder accedir a això, bueno, has de desmuntar mig cotxe per veure una petita fuita o apretar un petit tornillo. Després, per l'altra banda, tot el que són reparacions pues ara estem amb el món de que gairebé no es repara res, tot es canvia, o sigui, em falla una caixa de canvis, vas on te vagis, no te la reparen, te la canvien, i clar, el preu d'això s'embala molt. Que és reparable? Tot és reparable. El que passa que també fa falta que quan tu la tinguis oberta, aquella peça que està malmesa la trobis, perquè hi ha una cautivitat de peces molt, molt, molt importants, i fins ara hi havia, per exemple, caixes de canvis i motors que no et subministraven aquesta peça, sinó et subministraven la caixa de canvis sencera o el motor sencer. I clar, això disparava molt els valors de les reparacions.
Del que dius, estem ja des de fa molts anys, consum sostenible, moltes coses, que el producte tingui vida, no? Tingui una vida útil. Per exemple, a França han fet una campanya que tots els que són electrodomèstics que es reparin amb subvencions per reparar l'electrodomèstic en lloc de tirar-lo i comprar un de nou. Dius, clar, del que dius tu, dius, no, és que, per exemple, un pinyó d'una caixa de canvis es trenca, desmunto la caixa, l'obro, canvio el pinyó, torno a muntar-ho i ja està. Dius, no, ara canvio la caixa sencera perquè el pinyó no hi és.
Clar, exacte.
Perfecte. On està la sostenibilitat?
Clar, clar, això. Però això ens passa molt, eh? Sí, ens passa més del que pensem, eh? És una passada.
I per com, suposo que el consumidor es pensa que no li vols arreglar, que li vols canviar la peça. Que
és, no, i més, mira, jo tinc amics, no diré la marca perquè no toca, però l'altre dia vam estar reunits uns amics de amb Espanya i dona la casualitat de que jo tinc un cotxe, ell té el mateix cotxe, estem esperant la mateixa peça i portem el mateix temps amb el cotxe al taller. I tu dius, tu i jo, ens fa falta la mateixa peça? A quants mecànics tenen aquest problema amb aquest vehicle, que els hi falta la peça? Truques a la casa oficial i et diuen, no, és que no, això no t'ho servim. Si ho vols, sencer. I si no, espera't, que a lo millor a la llarga s'acabarà la cautivitat aquesta que hi ha amb la casa oficial i la persona que fa el producte, i llavors ja t'ho podrem servir. Però és que és així.
O que la peça que fa la factoria que subministra la cadena de producció només subministra cadena de producció, i si hi ha sobrestoc se'n va per al recanvi, i si no hi ha sobrestoc doncs ja us esperareu.
Sí, però les cases oficials el que fan és tenen un termini de temps de 10 anys perquè no pugui sortir aquesta peça al paral·lel, al mercat. Llavors, clar, és que tenen cautius. Si un... Ara el problema de les caixes de canvis, les famoses mecatròniques i tot això, doncs han triplicat el seu preu, triplicat, en qüestió d'un any i mig.
Que això pot ser contraproductiu després en el mercat de segona mà, que et dius que segons quin vehicle tinc i quin motor o quina caixa de canvis té, al tanto, tant quilometratge que pot tenir, els futurs problemes que pot haver-hi i el cost que pot generar, també.
Doncs sí, així ens aclar. Sí, sí.
Sí, bueno, aquí no diré de tenir ull, però clar, aquí hi ha tota una font d'informació, tant a nivell de blog, de revista, de moltes coses, que també afegeix informació a l'usuari i al consumidor, també, per part vostra.
Sí, 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 això és així.
Bueno, anirem a publicitat i tornem a trobar el Víctor Iruela i el Marc Zorzano amb nosaltres aquí a La Tertúlia.
La Tertúlia, amb Enric Fontbernat.
Tens un bízum? Tens un altre bízum? I un altre? I un altre? No paren d'entrar bízums.
Si tens un negoci, amb el nou servei Bízum Empreses de Creant, arriba la manera més senzilla i ràpida de cobrar les teves vendes online. Activa-la en un moment al TPB virtual o al TPB link del teu comerç. I a més, ara el servei és gratuït fins al 31 de desembre de 2025. Consulta les condicions a creant.ad. No esperis més i impulsa les teves vendes online amb Bízum Empreses de Creant.
I un altre Bízum, i un altre, i un altre.
La Tertúlia.
Tornem a La Tertúlia amb el Víctor Iluela i el Marc Zorzano. Bé, una cosa que, hòstia, la Unió Europea ha fet mig pas enrere, per dir-ho així. Normalment es tenia que acabar el motor tèrmic el 2035, és el que han dit. Fa poques setmanes es van replantejar una miqueta la cosa. Es van donar compte potser de les repercussions que hi havia, tant a nivell producció, empreses satèl·lits i tot el sector, diguem, que va lligat al món de l'automoció.
Sí, sí. Això va ser una normativa de fer 2 anys o alguna cosa així, més o menys, que deien que el motor tèrmic tenia que desaparèixer al 2035 o la seva producció tenia que anar a menys fins al 2035. Jo crec recordar que l'última vegada que vam parlar amb el Marc, l'última vegada li vaig dir que de 2035 res, que
no és... recordo res d'això.
Sí, jo. Sí, clar, clar, no recordo quan no vull recordar, però sí que va ser així. I moltes vegades ens veiem amb el Marc i és que el motor tèrmic li costarà molt desaparèixer del mercat, molt, molt.
I segons, a més, segons quines aplicacions també. O sigui, hi ha algunes que potser sí, però altres que dius, com ho substitueixo?
Bueno, és que jo crec que més que perquè li costarà marxar, és que costarà entrar les noves alternatives que hi ha, és el que està passant. Sigui per infraestructura, sigui per desenvolupament tecnològic, sigui pel que sigui, la velocitat d'implantar les alternatives al motor tèrmic estan anant més lentes i estan sent acceptades més lentament també per la societat. Llavors això obliga a posposar, però no perquè el motor tèrmic no hagi de marxar, no? Simplement que costa que els substituts, les alternatives al motor tèrmic, s'acabin d'implantar. Aleshores això fa que s'hagi de posposar sí o sí.
Jo crec i segueixo, crec que trigarà molt més en marxar del que pensem. Primera, perquè mira, hi ha una cosa que és notòria i és fàcil. Fa qüestió de 2-3 anys ens van pujar els preus dels carburants, quasi vam estar tocant els 2 euros. I jo crec que tot això tenia una finalitat que mica en mica va agafant pes, i és que tenim el que són els combustibles de laboratori. I on vindrà tot el què i tota la història és amb els combustibles de laboratori, que hi ha una empresa ja, em sembla a nivell europeu ja, que ja està traient o està fent mica implantació d'aquest combustible, on té els seus, tots els seus, diguéssim, graus que poden afectar mediambientals ja s'estan reduint bastant. Llavors, si veus que hi ha empreses que, del combustible, que estan treballant amb aquest tipus de combustibles de laboratori, jo no crec que facin una infraestructura tan econòmica per poder dir d'aquí 10 anys això s'acaba. Jo crec que no. Jo crec que tot això evolucionarà.
Bueno, és que això és el que sempre hem parlat una miqueta, inclús amb els més detractors dels cotxes elèctrics i de tot això, i és que les tecnologies evolucionen, el món evoluciona, i els combustibles sintètics, per exemple, s'han adoptat ja a tots els grans campionats mundials de competició amb cotxes, al campionat del món de ral·lis, que precisament tenien el problema de les emissions. Alguns els van obligar a posar petits assistents elèctrics, això ja l'any passat va desaparèixer, perquè els combustibles aquests sintètics funcionen perfectament amb motors tradicionals. Hi ha unes, s'ha de fer variacions mínimes, però també és veritat de que això ja és una notícia que no és nova, que ve temps, i tampoc hi ha Xile, Ford, si està produint aquest tipus de combustibles, a Europa sí, s'estan començant a produir. Però de quan vam parlar ara, també els elèctrics han canviat molt.
Sí.
I les bateries sòlides estan a punt d'entrar ja l'any que ve. I les bateries sòlides permetran càrregues molt més ràpides, autonomies molt més llargues, és a dir, que hi haurà un pastís en el que entrarà tot, però no motor tèrmic, en el sentit de combustibles fòssils. Com motor tèrmic es podrà mantenir, amb combustibles sintètics, amb combustibles vegetals, però hi haurà, crec jo, una gran part del pastís que si tot evoluciona com hauria, doncs hi haurà l'hidrogen, hi haurà les elèctrics, tot va fent camí, tot està,
bueno,
fent camí.
Aniràs a la motorització híbrida.
I actualment què és el que avui que la
que
gent...
Funciona.
Clar, avui la gent és el que busca, perquè saben que tinc les avantatges d'emissions i de ben mirat social de portar un cotxe que no emet, però a més, quan arribo a un límit segueixo amb un motor que no em deixa tirat. Jo crec que tot evolucionarà, i s'ha vist, a més, de fa 5 anys aquí, quan parlàvem, els elèctrics ja no tenen res a veure amb els cotxes elèctrics d'avui dia.
Perquè aquí ha vingut la força xina i està fent el seu camí ben fet, tal qual.
Sí,
si aquesta gent no hagués implantat a Europa la força xina estaríem parlant d'unes altres coses. No, si però, estan apretant de veritat són ells.
Però la gent, el públic finalment segueix desconfiant, per què? Perquè no tinc llocs on recarregar els cotxes, parlem dels elèctrics, les infraestructures no són bones, el temps de carga és molt llarg, tot això ha anat canviant. Les infraestructures potser encara tenen una assignatura pendent important a nivell d'administracions d'apostar, perquè és la manera de traduir-li al gran públic que això és el futur, és veient-ho. Si hi ha una recança o no s'està invertint tot el que s'hauria d'invertir, la gent a bodes amb convides i encara freno més. Però el tema de les bateries sòlides és un gran exemple. És una cosa que es veia molt llunyana i l'any que ve moltes marques que ho implementaran.
Del que dius, Marc, ara em ve de seguida parlant d'electricitat, l'apagada que hi ha hagut fa unes setmanes enrere a Espanya, clar, et dius, ens hem donat compte una miqueta de la societat avui dia de lo dependents que som d'una font d'energia com és l'electricitat. O sigui, que sigui un telèfon, que sigui un ordenador, un cotxe, mil coses.
Impressionant. La veritat és que fa por, eh? Dius, este no passa res, i sí, crea un...
Bueno, això diu realment que no ens ajuda a res. Si un cotxe elèctric i que només sigui autonomia elèctrica, tens un apagón com el que va passar fa un mes, mes i mig, m'he quedat sense res. Llavors, un hibridat et don més opcions. Doncs, si no em funciona l'elèctric, tinc matèria fòssil, tinc combustibles d'hidrogen, etc., que puc anar tirant d'aquest tipus de situacions, que també s'ha de dir que si no va l'elèctric ja pots anar a la benzinera a ficar combustible que no ho ficaràs pas.
Sí, perquè la bomba ja no és d'aquestes, sí, de manivela, no. Per un planar com els anys 50. Sí. Ara, del que dius, no em faré l'advocat del diable, però fem dues comparatives ràpides. Avui dia et porten un cotxe, primerament la cosa que es fa, s'enxufa la maleta per al diagnosi i veiem on és l'avaria. No tens electricitat, estàs fotut, per dir-ho així.
Sí, sí.
Vale? Tu tens, agafo un exemple molt bàsic i molt senzill, un dos cavalls de l'època dels nostres avis, dius, sí. Aquí la cosa anava ràpid.
Sí, sí, sí. Tal. És que és així, és que volem evolucionar i part de l'evolució ens porta a noves tecnologies i aquestes tecnologies estan subjectades a l'electricitat. No anem més lluny, eh? Un vehicle fins fa l'any 2000 o 95 era molt mecànic, carburadors, era un mecànic de manetes i d'orella. Avui en dia ha evolucionat, tots són sensors, tots són escales virtuals, estem en un món que en el moment que tanquis la llum s'ha acabat el problema. O sigui, s'ha acabat el problema perquè no funcionarà mai més.
Serem retrògrades. Era millor abans, quasi, per dir-ho d'una manera, en certs àmbits.
A mi m'agrada la mecànica antiga i està bé que l'electrònica estigui implantada dintre la mecànica antiga, però no ens podem passar. El que no podem tindre és o pensar que tenim vehicles i fer-los anar com si fossin avions. Això ens complica a nosaltres com a mecànics i tècnics, ens complica molt, i al client els hi complica a base de diners.
No, jo imagino que tu com a mecànic abans, els mecànics abans, les mecàniques d'abans, depenia de tu poder reparar un... O sigui, tu veies el cotxe o la moto i la podies reparar, fos el que fos.
Ah, és lo que
ens... I avui dia no depèn de la teva habilitat, depèn de coses... No. Mira, jo ara m'estic passejant amb una motillo que tinc antiga del 50 i pico, i és una moto que l'has de ficar
sí, la barreja tu mateix,
la barreja, no? Però és una bateria que li fots una patada i funciona, has d'arrencar-la fotent la patada allò, però saps que no hi haurà mai, se funcionarà sempre, farà soroll i farà el que tu vulguis, però funciona sempre, no té problemes, segur. I això és una cosa bastant curiosa i bastant llunyana ara ja.
Sí, del que dieu és que al final la societat ha evolucionat amb algunes coses, però ens estem creant les nostres pròpies barreres i limitacions per culpa d'aquesta evolució que volem tenir també.
Clar, clar.
Bon, diuen que la humanitat acabarà morint per culpa d'això, d'aquesta dependència creada i de...
Bueno, nosaltres no ho veurem, que sigui el més tard possible, no? Per dir-ho així.
Esperen que no vingui aviat, que trigui.
Exacte. Parlant del món del motor, hi ha una miqueta, estàvem una miqueta en la part nostàlgica, diguem, de la part de mecànica. Clar, els constructors això ho han entès una miqueta bé, perquè els primers que ho van ser va ser potser Volkswagen tornant a ressuscitar l'Escarbat amb una forma moderna, va haver-hi Fiat amb el 500, ara doncs hi ha Renault que surt de l'R5 elèctric, o sigui, hi ha una miqueta aquesta part nostàlgica dels que tenen 40-50, de dir, ostres, el que a mi em feia somiar quan tenia 20 anys, ara ho torno a tenir, però d'una altra manera.
Sí, fem un remember, no? Jo, està molt xulo. O sigui, jo que, per exemple, he conegut part de la mecànica antiga, per dir-ho d'una manera, i ara que estic evolucionat aquí, ostres, hi ha molta nostàlgia. Hi ha molta nostàlgia de tornar a tocar amb un... tornar a vist un carburador, intentar-lo graduar... Ostres, és que això, la gent que comença ara, això no ho viuran mai, no ho entendran mai. És molt difícil.
Bueno, aquí potser hi ha una gran feina feta, potser amb educació i amb les noves generacions, d'inculcar-los o despertar, diguem, aquesta... no diré sensibilitat, no? Però aquest interès de traspassar els coneixements també.
Bueno, és una cosa que no és fàcil, perquè mecànics de l'època ja no queden tants. O sigui, estem parlant que mecànics de l'època deuen tindre ara mateix sobre els 70-75 anys cap amunt. Va ser una sèrie de gent... Sí, jo per mi, xapó a tots, perquè era, aquella època era difícil, sense manuals, tot era d'orella, tot era de maniobres de les seves mans, de toco aquí, toco allà, i al final els cotxes anaven com perfectes. Sí. Cosa que avui en dia tot això ho afineixes amb un ordenador i ho tens aquí, i no és tan fàcil com podria ser abans, que ja era molt complicat.
No, a més és molt romàntic i molt nostàlgic, però les noves generacions... si pot fer més gràcia o menys gràcia, però tu no li diràs ara posar discs de vinils quan poden portar al mòbil 3.000 cançons. Ho faran un moment de prova, de nostàlgia o d'empatia amb aquestes generacions, però és molt difícil. El món corre molt i les noves generacions volen. Anem a un món que va molt de pressa i la gent va molt de pressa.
Ara, del que dius, sí, però totes aquestes, encara que siguin noves generacions, quan veuen una cosa d'una època que no han conegut, per dir-ho ells, i tenen una nostàlgia que no és lògica, perquè no han viscut en aquella època. No,
bueno, mira l'èxit dels cotxes aquests que acabes de comentar.
Per això, dius, aleshores, dius, clar, és una miqueta, diguem, en oposició, dius, és que tu no has viscut aquests anys, dius, però tens una certa nostàlgia per lo que veus, i d'això, o sigui, és una miqueta no tornar a reinventar-nos, però fer un viatge en el passat, però estant, vull dir, al segle XXI, també, per aquesta.
Sí, però jo veig més com una obra, com una... acció mestra de les grans marques que han sabut combinar això, buscar la imatge i el look retro. Que agrada tant a la gent, però tecnològicament avui dia tal i com ha d'estar. És a dir, no li facis agafar un noi d'aquests un Renault 5 de l'època, perquè dirà molt xulo, però prou. És a dir, jo trobo que realment ha estat una maniobra que es va originar amb el Mini, potser. El Mini va ser el cotxe que va arrencar-ho bé.
I el que va durar potser molt també en la seva carrera, diguem, de comercial, perquè van ser potser 40 anys el primer Mini.
Sí, i aquest va ser el primer cotxe que realment van fer una mica, que realment s'assemblava molt i va obrir aquest filon comercial de fer cotxes amb la imatge o amb el sentiment dels cotxes d'abans, però no oblidem que tecnològicament adaptats a el que és avui dia.
Sí, tu la visió dels... Va, siguem agosats... 20 propers anys del món de l'automòbil, hem parlat de tèrmics, que encara continuarà, estem parlant d'híbrids, estem parlant de bateries sòlides, serà doncs un melting pot, una miqueta de tot això, segons el consumidor i l'usuari?
Jo penso que sí, que serà un poti-poti, però mira el que et diré, i no és perquè li tingui jo especialment carinyo o devoció, però crec que la part del pastís més gran se l'enduran els elèctrics. Estic quasi convençut, estic convençut, de fet. Però hi haurà de tot.
Sí, amb el que dius, diguem, el repte potser més gran per a aquesta part indústria serà els materials que fan falta per... El gran problema és la bateria, per dir-ho de manera.
Però la bateria sòlida ja no necessita aquests materials rars. ja s'utilitzen materials molt més accessibles, els costos són molt més baixos, és a dir, tot això és el que et deia de l'evolució, que no podem, si ens basem en, en els cotxes elèctrics o en les tecnologies elèctriques de fa 5 anys, era inviable. Si ens fixem en les d'ara, comença a ser més viable, però segueix sent inviable. Però el món evoluciona, tot evoluciona, i per lo que es va apuntant i que es va ja veient, els cotxes elèctrics d'aquí 10 anys no tindran res a veure amb el que ara veiem.
Dels que esteu aquí, sempre, diguem, l'automòbil, l'automobilista és una miqueta el contaminador lleig que s'apunta amb el dit. Dius, caram, quan veus les emissions dels barcos o de creuer o de transport de mercaderies...
No, aquesta que, és l'altra, que déu-n'hi-do.
Que et dius, jo l'altre dia, i no crec que m'equivoqui de gaire, deien que els grans portacontenidors, que hi ha uns quants per arreu del món, clar, primerament no és gasoil, el que cremen és oli pesat, i un d'ells contamina igual que 2 milions de cotxes. I n'hi ha 60.000 que estan navegant. Aleshores, dius, si fas la relació, dius, qui interessa més, diguem, colpejar per taxes i impostos l'automobilista, que és una miqueta el bo que rep la bufetada, o els altres que dius que vagin fent i no els mirem?
L'automobilista. Les altres no es tocaran mai. Malauradament és així. Haurien,
sí, és immoral,
ens hauríem... Clar, evidentment, és absolutament immoral. Però el món és un business i el business és el que és, punto final. I qui no vulgui emetre-ho és així. Les administracions miren per la butxaca, tothom mira per la butxaca, les grans companyies són intocables i ojalà es canviés aquest tema. En el moment en què el món es va obrir i es van, saps, la globalització, la llibertat de moviments, això, que és aparentment molt bo, és el que ens ha destrotat. Tot el món corre massa, tot es mou a tota velocitat d'un cantó a l'altre, és més barat menjar-te un kiwi de Nova Zelanda que un cultivat aquí al cantó, per dir alguna cosa, eh? I dius, però si aquest ve d'alta punta del món i aquí a Marroc en tenim. És a dir, des del moment que la globalització i la llibertat de moviments i de mercaderies, tot això es va fer tan es va obrir tant, jo crec que se'ns ha escapat de les mans el viatjar tant, saps? Abans era tot més controlat i ara se'ns ha anat una
però
mica de les mans.
Però és que se'ns ha anat de les mans això, eh?
Sí, absolutament.
Sí, no és d'ara,
que està molt xulo, perquè dius, hòstia, que bé, puc viatjar... Ja, però el món no estava, crec, preparat per això, per aquest moviment tan brutal de persones i de mercaderies i de... per lo que suposa, eh? Ojalà tinguéssim...
Del que dieu, hem parlat de Barcelona abans, clar, hem tingut una alcaldessa a Barcelona que ha diabolitzat molt l'automòbil amb moltes restriccions, però clar, els barcos de creuer no tenen subministrament elèctric
al contrari,
al moll de Barcelona, i van tot el dia amb el motor que funciona, sí. Per tenir, dius, aleshores, dius, ostres, dius, quina doble moral, no?, per dir-ho de manera.
Però és una manera de fer vindre a la gent, eh? També, si tu els
comences no pot ser.
A castigar amb arancels en aquesta gent, d'aquí 2 setmanes ja no tens el port de Barcelona a tope de creuers.
Tot amb excés és dolent. Ja, des de la sal fins als viatges. S'ha de controlar.
Ja, però la gent vol sortir de casa seva, la gent vol expandir-se, la gent vol veure coses noves. Una de les maneres de poder veure-ho és fent creuers, que avui estàs aquí i demà a la nit viatges per tota la nit i demà passat estàs a Roma, saps? Llavors, aquests bitxos, perquè són, al final, aquests creuers són consumidors de petroli, algo que no està escrit, no els hi pots fotre uns arancels tan bèsties perquè no et vindran. O sigui, al final, és, jo et deixo que tu em facis la contaminació a casa meva, tot el que tu vulguis, a canvi de que tanta gent que va en aquest creuer faci un consum a la meva gent el màxim possible. Sí, i al final, què passa? Amb els cotxes, que és el que passa a Barcelona, és preferible no mirar cap al mar, que és el que està passant, però les petites formiguetes que som tots nosaltres, una miqueta aquí, una miqueta d'allà, una miqueta d'aquí, una miqueta d'allà, paguem lo nostre més lo seu, que és el que jo veig. I és el més factible, ells ho poden recollir allà cada dia, cosa que a un creuer, si li comencen a recollir 2 dies, ja no hi ha creuers, ja no hi ha visitants.
Del que dieu és una miqueta el que ha frenat, va haver-hi la idea de fer una vinyeta doncs per als turistes que ens venien a visitar a nivell dels vehicles, Clar, això ha sigut potser una reflexió que et dius, bueno, sí, però quina repercussió tindrà a nivell d'imatge de país, del turista que ve, l'excursionista... Complicat.
Complicadíssim, la veritat. En qualsevol cas, ja et dic, jo crec que tot està supeditat a la velocitat en què evolucionen les coses. Per exemple, amb el tema dels avions i dels vaixells, lo dels combustibles sintètics està ja aplicant-se. Hi ha companyies de vol amb que estan començant a volar, diguem-ne, verd, és a dir, amb unes emissions molt més baixes. Tot depèn de lo ràpids que siguem capaços d'implementar noves tecnologies i de fer-ho realment pensant en el que hem de pensar i no només en la butxaca. Senyors de les administracions, estimats.
Bueno, aquests senyors de les administracions estimats, que estic més que convençut que alguns ens escolten, noves línies de bus, es va comentar en tertúlia aquí amb altres convidats que doncs, algunes rotacions o algunes serien benvingudes, bueno, a partir de primers de juliol, el 7 de juliol es posaran en aplicació, també és una manera més, diguem, de treure cotxes per la carretera, però que el cotxe tingui un ús més racional, no? Per dir-ho així.
Jo crec que no, que la gent agafarà el transport públic i que l'ha d'agafar, perfecte, però la gent vol independència. I en el moment que vol independència, el primer que els hi ve al cap és vehicle, gasolina, poder marxar a la platja avui a la nit a les 3 de la matinada si fa falta, no tindré que dependre de ningú, sinó d'un mateix, és això. El transport públic està molt bé, jo crec que és una cosa que s'ha de fomentar més que el cotxe elèctric, perquè la infraestructura la tenim, cosa que el cotxe elèctric, una infraestructura de cotxe elèctric és complicada, no només a Andorra, a nivell global, i jo crec que al final el transport públic és el que ha de manar a totes les ciutats petites i grans, és la manera.
Sí, això està clar. El problema és que aquí tampoc som un país petit i perquè això funcioni o la gent tinguis una opció de que la gent ho accepti, és una infraestructura molt plural, molt amb unes freqüències tremendes, una flota contínua, i Andorra no té tanta gent com per permetre's això. Saps? Llavors hi haurà temps d'espera i sempre ens queixarem d'alguna cosa. També hi ha una altra cosa que et pot ajudar relativament, perquè sempre ens hem fixat amb les subvencions als elèctrics, les subvencions als elèctriques, i ens oblidem que els nous cotxes de gasolina i de dièsel tenen ara unes emissions molt més baixes, i aunque tinguin un front-end a anys vista, aquests cotxes polueixen molt menys, i potser també s'hauria d'ajudar una mica a financiar o a promoure la compra, és a dir, a renovar el parc de cotxes vells. Aquí a Andorra hi ha un parc de cotxes bastant antic i ens estem potser focalitzant en el cotxe elèctric només, que està molt bé, però potser si es fessin accions per renovar el parc en general i que els cotxes siguin d'última generació, canviarien també molt les emissions.
Sí, que el pla Engega sigui, diguem, no només per elèctrics, però per cotxes amb clar, un cert nivell d'emissions.
Exacte, tenir un parc mòbil, jo què sé, no sé quan està, però no, deu estar per sobre dels 10-15 anys, que tampoc estan, dius, ostres, un cotxe allà, però potser si miréssim en aquesta direcció, potser també s'ajudaria molt.
Jo estic d'acord amb tu, però això de les emissions, i jo reparo vehicles, ho veig en cotxes o vehicles en certs quilòmetres, certs 80.000, 90.000 quilòmetres. A partir d'allà, un vehicle que va sortir al seu dia amb emissions perfectes i tal i qual, avui un cotxe de 80-90.000 quilòmetres...
O sigui, al marge dels anys, vols
dir,
no?
Sí, amb el desgast que té el vehicle, ja les emissions que tenia al principi ja no les tens. O sigui, només has de veure la dificultat que tenen els mecànics, i no ho dic per mi, ho dic en general, per un cotxe benzina de l'any 2012-2013, quan van a la ITB i les seves emissions estan fora de la normativa, poder baixar aquestes emissions. O sigui, és un calvari. Però el mecànic és un calvari, però és que reduïm tot una altra vegada. Per l'usuari d'aquell vehicle és un calvari perquè li vindrà una pasta molt important. O sigui, sí que trobo bé que el pla Engega es pogués fer una miqueta aquesta derivació al vehicle, però s'ha de vigilar perquè aquest vehicle té un desgast i aquests vehicles que són tan moderns vale? Van tan capats per tindre aquestes emissions tan baixes que a curt termini o llarg termini tindran un cost molt elevat per tornar a posar-lo al seu lloc.
Clar, és que el tema seria, que jo no ho sé, no tinc ni idea i se'm fa estrany dir-ho, però dic, la pregunta seria, un cotxe amb 10-12 anys, perquè tu parles del 2012, 2012 sí, vol dir que ja té 13 anys.
12-13
anys. Vol dir que els cotxes sí. Han de durar tant de temps? És a dir, què es considera un parc vell de cotxes? Un parc amb 10 anys d'antiguitat? 15? Jo no ho sé, perquè a més els cotxes els veiem com a, hòstia, un cotxe té que durar anys. Però potser és que aquest és l'error, no?, de que els cotxes no poden durar tant de temps, no sé.
Mira,
no ho sé,
nosaltres vam tindre una cosa, vaig estar a Madrid amb uns cursos, etc, i li van demanar que amb una empresa de que fa caixes automàtiques, direccions, suspensions i tot, li van demanar que quina vida tenia o quina vida li donava una casa oficial amb un vehicle nou. I ens van contestar tal qual, diu: la vida útil d'un vehicle són els anys de garantia que té.
Vale, t'ho anava a dir.
De 3 a 7 anys, però hi ha cases que tenen 7 i 8 anys, hi ha cases que tenen 3, hi ha nosaltres que tenen 5. Doncs aquesta és la vida útil. Si tu ara diguem que vehicles de 7 anys, que estan impecables, els has d'agafar i tirar.
Clar, clar, no.
Amb el que valen. En lo que vale no, d'inici.
I en el que suposa, a més.
Ah, sí, perquè encara tens un valor residual, per dir-ho així.
Clar.
No, i que a més retirar tots els cotxes... Amb... Hòsties... Però bueno, és que per això ho poso sobre la taula.
Sí, gran reflexió que s'ha per una altra tertúlia de reciclatge, aquesta vida útil i tal. O sigui, tenim temes per tornar-nos a trobar aquí als estudis. Marta Orzano, moltes gràcies per haver vingut avui.
Gràcies a vosaltres i per aquesta copa tan xula en la que surts aquí amb una foto, que sembles, bueno...
Sí, això són la decoració de l'estudi, per dir-ho així.
Moltíssimes gràcies.
A tu. Víctor Iruela, moltes gràcies per haver vingut avui.
Pues moltes gràcies per haver-me convidat.
I us dic fins la propera.
Igualment.
Que hi haurà més temes. Nosaltres ens tornem a trobar demà per la tertúlia.
La tertúlia, amb Enric Fontbernat.